dia més, al magazín de Constantí Ràdio, amb Jordi Martínez i Noelia Silvero.
Què tal? Bon dia. És dimecres 18 de desembre. Comença un dia més. Entre els dies 27 i 29 de desembre tindrà lloc una nova edició del Parc de Nadal organitzat per l'Ajuntament de Constantí. Durant aquests tres dies, el pavelló poliesportiu municipal acollirà tot un seguit d'activitats destinades a un públic infantil i juvenil. Un Parc de Nadal que aquest any organitzen conjuntament les àrees de festes i joventut de l'Ajuntament. Avui en parlarem amb el tècnic de joventut de l'Ajuntament de Constantí, Ignasi Manzanares, i la responsable del Punt Òmnia, Inés Olondriz. Tindrem les habituals seccions amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local i a la recta final del programa farem un cop d'ull a les propostes que ens deixa l'agenda d'aquest dimecres. Dimecres 18 de desembre, moment de fer un cop d'ull a les portades i titulars de la premsa d'avui. Noelia Silvero, què tal? Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Comencem amb la portada del Diari de Tarragona. Avui destacat i llegim: adolescentes, más horas con el móvil que en clase. La obsesión de algunos jóvenes por las redes sociales puede derivar en una depresión. És la notícia de portada avui al diari, en la qual també es fa ressò de l'última proposta pel pàrquing Jaume I, un rocòdrom. Xavier Puig diu que la idea s'ha d'estudiar, però que no és una barbaritat. I en imatge de portada veiem una fotografia de la darrera visita de les obres al polèmic pàrquing Jaume I de la part alta de Tarragona. Seguim amb la portada del Més Tarragona, la seva edició d'aquest dimecres, 18 de desembre. Entre el 20 i el 30% de la plantilla municipal de Tarragona no és fixa, és el titular. En subtítol ens avança que els sindicats de l'Ajuntament reclamen al nou govern que estabilitzi aquests llocs de treball i que tingui en compte l'experiència de molts anys de bona part d'ells. En portada també trobem avui la visita de l'expresident del Parlament de Catalunya, Ernest Benach, que entra a la galeria de fills il·lustres de Reus. L'expresident del Parlament de Catalunya va rebre el títol el 2007 per la seva trajectòria política. En fotografia veiem la imatge d'Ernest Benach amb l'alcalde de Reus, Carles Pellicer, ahir descobrint l'obra de Serra. Fem un cop d'ull, com sempre, també als diaris digitals. Comencem pel Tarragona 21. L'alcalde d'Altafulla es posa els guants i localitza els autors d'uns abocaments on hi ha documentació d'empreses. L'alcalde Jordi Molinera s'ha posat físicament els guants per remenar entre la brossa llançada en un descampat del seu terme municipal i poder localitzar així els autors de l'abocament. Aquesta és la notícia amb què obren porta d'avui al Tarragona 21. D'altra banda, al Tarragona Digital, Òscar Peris, comptarem amb els recursos econòmics que facin falta per preservar el patrimoni tarragoní. Repassen els temes més importants que hi ha sobre la taula a la regió de Tarragona amb el delegat del govern a la Generalitat al Camp de Tarragona. I a l'Infocamp, la URB estabilitza a la baixa el seu pressupost per 2020, que serà de 109 milions d'euros. Els comptes estan condicionats per l'increment de les beques i la insuficient aportació de la Generalitat per a personal. A la portada del Punt avui hi llegim: Torra i Sánchez tornen a parlar un any després. Sánchez truca finalment a Torra per establir una conversa en què mescla bilateralitat i la trobada de presidents al Senat. Emparaulen una reunió supeditada a la investidura que el PSOE no descarta abans de cap d'any amb l'aval d'Esquerra Republicana. A La Vanguardia, Sánchez ofereix a Torra donar resposta a la crisi política. El líder del PSOE transmet per telèfon al president que els seus objectius és reduir la tensió territorial i reprendre el diàleg. A El Periódico, Torra s'enreda amb les xifres del pressupost. El cap de l'executiu anuncia dades inexactes de la despesa del 2020 que negocien Esquerra i Comuns. Els negociadors atribueixen l'error a una pugna per capitalitzar les inversions socials. Al diari Ara, Sánchez aixeca el veto a Torra i s'hi reunirà si és investit. Els dos presidents mantenen una breu conversa telefònica que serveix per trencar el gel. L'autodeterminació i la fi de la repressió continuen separant els executius català i espanyol. A El País, Estados Unidos quiere ampliar su presencia en Rota un 50%. El Pentágono planea desplegar 2 destructores más con 600 marinos. A la portada de la ABC, Ximo Puig mintió en las Cortes Valencianas. El diario británico The Guardian desmiente al presidente valenciano en un comunicado remitido a ABC. Diu, los anuncios se tratan y marcan como contenidos publicitarios. La entrevista no fue escrita por nuestros redactores, se etiquetó como de pago. Es incorrecto describirla como periodismo. Y a la razón, Sánchez se ve presidente el 30. Confía que Esquerra firme la abstención tras su congreso del 21 y da por cerrado el pacto a los presidentes.
I anem ja amb les portades de la premsa esportiva avui, totalment centrades en el clàssic, en el Barça-Madrid d'aquest vespre, partit de les 8 al Camp Nou. Mundo Deportivo, que titula Más que un clásico, el Barça-Madrid aplazado hace 2 meses se resuelve hoy y decidirá quién manda en la Liga. La convocatoria de Tsunami Democràtic cerca del Camp Nou añade suspense a un cara a cara intenso. El diari Sport titula Que gane el Barça y que gane el fútbol. El equipo blaugrana quiere aprovechar la magia del Camp Nou para vencer en el Clásico y dar un golpe que podría encarrilar la Liga. El objetivo de técnicos, jugadores y aficiones es que el partido se dispute con total normalidad a pesar de las movilizaciones previstas. A Marca, al titular, es solo es un partido, pero es el mejor partido del mundo. Y al diario AS, es solo fútbol, pero nos apasiona. Messi y Benzema llegan igualados a 12 goles. Rakitic apunta a titular y Zidane pondrá un 4-4-2 con el regreso de Casemiro y Mendy. Són les portades i els titulars que ens deixa aquest dimecres 18 de desembre. Fem una pausa d'aquí uns moments. Parlem del Parc de Nadal que es farà els dies 27, 28 i 29 de desembre a Constantí.
Informació, proximitat, cultura, entrevistes, actualitat, música, poesia, nutrició, història, patrimoni, esports, debat, salut, societat, notícies, literatura, gastronomia... Tot ho trobaràs a Constantí Ràdio. 20 anys en sintonia amb tu.
Per millorar el benestar social i afavorir la integració al municipi, per atendre les necessitats bàsiques i contribuir a la prevenció de les problemàtiques, informa't dels recursos, ajudes i les prestacions als serveis socials de Constantí. Horari d'atenció al públic de dilluns a divendres de 10 a 1 del migdia. Serveis socials de Constantí, per un municipi més solidari. Al carrer Sant Pere, 49.
Quan juga el Nàstic, te'l donem en directe. La transmissió del Nàstic. Aquest diumenge, a les 5 de la tarda, no et perdis el partit de segona B amb Adrià Tella i tot l'equip de Ràdio Ciutat de Tarragona. Nàstic Hèrcules. Els partits del Nàstic tenen el patrocini de Repsol i Movistar Plus.
Per Nadal, la gent que estimes i la teva ràdio local. Bones festes des de Constantí Ràdio. Un any més entre els dies 27 i 29 de desembre tindrà lloc una nova edició del Parc de Nadal organitzat per l'Ajuntament de Constantí. Durant aquests 3 dies, el Pavelló Poliesportiu Municipal acollirà tot un seguit d'activitats destinades a un públic infantil i juvenil. Avui volem parlar d'aquesta nova edició del Parc de Nadal i ens acompanyen el tècnic de joventut de l'Ajuntament de Constantí, Ignasi Manzanares, i també la responsable del Punt Òmnia, la Inés Olondrit. Bon dia a tots dos, Inés, Ignasi, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
I gràcies per acompanyar-nos. A les portes ja, una setmana vista d'aquest Parc de Nadal, apuntàvem que són activitats destinades a un públic infantil i juvenil. No és estrictament el que s'acostuma a dir parc infantil de Nadal, en aquest cas com diem, són activitats que també tenen com a públic als joves del municipi.
Sí, bueno, el parc aquest, els que han anat els darrers anys ja saben que és un parc molt familiar, on no només els joves i els infants, sinó també les famílies poden passejar lliurement o se'ls hi cobra entrada, poden disfrutar pues, de l'ambient, de l'espai, de com els seus fills o nets participen, o nebots, participen de les activitats que s'hi organitzen. I, bueno, és, de totes maneres, sí que la realitat és que és un parc molt adreçat sobretot al públic infantil, però hi ha determinades activitats que bueno, també estan obertes de cara als joves.
Mm-hmm. És un parc que manté en línies generals l'estructura d'altres anys, però hi ha algunes novetats importants que m'agradaria que avui ens expliquéssiu, Ignasi i Inés. Per una banda, hem de dir que també aquest any compteu amb la implicació, a banda del que és l'àrea de joventut, que esteu una mica al capdavant d'aquest parc de Nadal, també de la regidoria de festes, l'àrea de festes, que també s'implica aquest any en l'organització del parc.
Sí. Enguany hem tingut hem organitzat el parc de manera conjunta amb la regidoria de festes. El que és la part organitzativa ho hem desenvolupat tot amb ells. Ja sabem que després, a l'hora de realitzar les activitats, doncs, els que realitzen les activitats sobretot són els premonitors i monitors del municipi, coordinació. Nosaltres els coordinem, però bàsicament els que fan la feina del dia a dia són els premonitors i monitors joves implicats al municipi, que han participat en altres activitats, i són els que, a nivell d'organització, doncs, som les dues regidories, la de joventut, la de festes, i el Punt Òmnia, que ens encarreguem de fer una miqueta l'esquema de com funcionarà.
Mm-hmm. I expliqueu-nos com estarà estructurat aquest any aquest parc de Nadal, Inés.
Bé, doncs, seran els dies 27, 28 i 29, de 10 a 1 i de 4:45 a 8:15, i sobretot, com comentava l'Ignasi, seran els premonitors i els joves que hem anat formant durant l'any, que hem anat formant els nostres joves del municipi, seran ells els que ficaran en valor afegit aquest parc de Nadal, com deia l'Ignasi, tan familiar, i això. I seran ells els responsables de dinamitzar els dies més màgics de l'any, sobretot pels més petits de la casa.
Mm-hmm. Sí, llavors, bueno, com tots els anys hi ha una sèrie d'activitats que són els inflables, més o menys l'esquema és el mateix, sempre intentem optimitzar, si veiem que hi ha algun inflable de l'any anterior que no va massa bé o que podria millorar-se, o hi ha massa inflables per determinada fracció d'edats però n'hi ha pocs per d'altres, intentem, però bàsicament, com que la capacitat que tenim es realitza a la pista de bàsquet, a la pista 1 del pavelló, aquest és l'espai amb el que comptem, i aquí han de cabre aquests inflables, ha de cabre el servei de cafeteria que posa l'àmpada de l'institut, i bueno, comptem amb 7 inflables, les manualitats, una secció de manualitats i una secció de maquillatge infantil, de fantasia.
Per tant, tot el parc queda dintre del que és la pista gran, del pavelló. La pista
gran, i la part, enguany, la diferència, el que abans posàvem al centre, que era la part de manualitats, i fèiem un petit recinte de manualitats i maquillatge, i quedava tot com a massa atapeït. Enguany ho posarem a aquesta secció de maquillatge i manualitats, l'ubicarem a l'escenari, a lo que seria on se fa el karate, l'espai de l'escenari. Uh-huh. Ubicarem aquí, de manera que també l'accés serà una miqueta més controlat, no es formaran cues que a vegades dificulten força la tasca dels premonitors i dels monitors.
Uh-huh. Mm. Bé, hem de dir que cada any heu comptat també amb col·laboració de diverses entitats locals. Hi ha hagut anys que hi ha hagut el Club Bàsquet Constantí, el Club de Tir amb Arc, entitats esportives que doncs, fan la seva activitat habitual al pavelló. Aquest any també hi haurà la participació m'imagino, la col·laboració d'entitats locals.
Sí, enguany, com tots els anys, mirarem de fer participar, de que col·labori amb aquesta activitat algunes entitats. I sobretot, o sigui, com que això hem anat confegint conjuntament en l'àrea de, que l'àrea de joventut i el Punt Òmnia ens encarreguem de la part de monitoratge, de la gestió dels inflables, de maquillatge i manualitats, com hem dit, però hi ha altres activitats que s'han preparat des de l'àrea de festes, que han contactat des de l'àrea de festes, que de moment les tenim
a l'aire.
És a dir, que estan ja preparades, però seran una sorpresa. Les anirem anunciant puntualment cada dia a l'entrada del mateix parc, perquè la gent sàpigui els horaris i la natura de les activitats aquestes, no? I en tot cas l'entitat o persona que organitza.
També, no sé si és una novetat o una sorpresa per vosaltres, però m'apuntaven ahir des de l'àrea d'ensenyament que també hi haurà un espai de jocs en català, que s'ha dit pel Consorci per la Normalització Lingüística. No sé si també és una sorpresa per vosaltres, però és un apunt que ahir em feien, a última hora.
Molt bé. Sí, són coses aquestes que s'estan acabant de tancar i, bueno, és això, que tots anem en la feina del dia a dia, encara estem tancant l'any d'activitats a l'Espai Jove, al Punt Òmnia, bueno, a l'Escola d'Adults, a tots els serveis, i simultàniament estem acabant de tancar la programació d'aquest parc de Nadal.
Dues coses. D'una banda, la Inés parlava dels horaris, els preus són els mateixos que l'any passat, no sé si els podeu anunciar.
Sí,
hi ha un abonament d'un dia, no? 5 euros, em sembla.
No, un dia són...
Ah, perdó, els 3 euros l'entrada d'un dia.
Exacte.
Després sí, tenim...
5 euros serien 2 dies i si fas un abonament pels 3 dies són 6 euros.
La venda d'entrades es fa al mateix pavelló, coincidint amb l'horari d'obertura.
Exacte. A partir de l'hora d'obertura comencem a donar entrades i quan se tanqui tancarem tot.
Recordem, de 10 a 1 i de 4:45 a 8:15 els dies 27, 28 i 29 de desembre. Això crec que és divendres, dissabte i diumenge,
Correcte.
Hi ha una cosa important també a destacar dintre del que és el parc de Nadal, que és el que comentàveu abans, no? El fet de que d'alguna manera implica des del punt de vista organitzatiu a la gent jove del municipi, d'una banda amb el que és la participació dels premonitors i monitors de lleure que s'han format també amb aquests cursos aquí a Constantí, i també, ho apuntava abans l'Ignasi, la col·laboració de l'AMPA de l'Institut amb el servei de bar, no? Que és també perquè ells puguin treure diners pel seu viatge de fi de curs. No? D'alguna manera, això també aglutina tota la gent jove, els adolescents i joves del municipi en el parc de Nadal.
Sí. A més, enguany també... com la gent que ha anat participant els darrers anys al parc ja sabran, tenim un servei de guardarroba, guardem les sabates i la roba que vulguin els infants. El que passa és que per nosaltres això sempre ha estat una miqueta complicat de gestionar, perquè hem hagut de dedicar part dels esforços dels premonitors i monitors amb aquestes tasques quan dins del parc pues, teníem feina, no? Havíem d'anar repartint la feina. Enguany comptarem amb la col·laboració de la gimnàstica estètica, que s'encarregaran de gestionar aquest servei de guardarroba. Des de la regidoria de festes han fet una feina d'organització de cara a optimitzar, perquè no hi hagi problemes que teníem d'altres anys, d'organització i tal, i serà aquest club, el de gimnàstica estètica, els que realitzaran aquesta tasca del guardarroba.
I a banda també, no ho hem comentat, però també una de les dels al·licients del parc durant aquests últims anys és l'Arbre dels Desitjos, que m'imagino que també estarà present aquest any.
Ho tindrem allí, a veure si serveix perquè els desitjos que s'hi vagin posant ajudin encara el 2020 amb millors perspectives encara que aquest 2019.
Molt bé, doncs recordeu, 27, 28 i 29 de desembre, Parc de Nadal, al Pavelló Poliesportiu Municipal, amb aquest horari de 10 a 1 i de 4:45 a 8:15 del vespre. Teniu la possibilitat de comprar l'abonament per als 3 dies a 6 euros, una entrada per 2 dies són 5 euros i l'entrada per cada dia doncs, és de 3 euros. Ignasi, Inés, no sé si voleu afegir alguna cosa més.
No, penso que està tot bastant ben explicat.
Doncs convidar a tothom que participi d'aquesta nova edició del Parc de Nadal. Aquest any doncs, les regidories de festes i joventut que s'uneixen per organitzar aquest Parc de Nadal al municipi.
Gràcies.
I el Punt Òmnia també. Gràcies a la Inés Olondrida i a l'Ignasi Manzanares, que vagi molt bé. Bones festes també.
Igualment. Bones festes i bon any.
Gràcies, que vagi bé.
Cagui el que cagui el tio, serem igual de feliços amb vosaltres. Bones festes des de Constantí Ràdio.
Continguts en xarxa.
Doncs bé, avui quina recepta es porta?
Avui farem l'escudella cardolla.
Molt bé.
Que tothom ja la fa, però bueno, l'explicarem.
Oh, molt bé. Escolta'm, és quasi una recepta que tu l'aconsellaries per al dia de Nadal, aquesta?
Sí, bueno, jo el dia de Nadal, jo de fet, de regla general, el dia de Nadal jo faig l'escudella. I el dia de Sant Esteve faig sopa de peix.
Ah, va. Així fas dues sopes,
sí,
diguem-ho
sí,
així, no?
Perquè el dia de Nadal esclar, els fills van a casa dels sogres i, bueno, el que
sí,
sigui.
Sí.
I el dia de Sant Esteve els reuneixo tots a casa.
Ah,
I són
bé.
21, quasi no hi cau, ja.
Mare meva.
Per això vinc a Viva Tordera, almenys aquí cabré.
Molt bé, anem cap a aquests ingredients que hem de posar en sí. Aquesta escudella.
Vinga, anem per l'escudella de Candolla, Més o menys el que fem segons la quantitat, esclar, de gent. Però jo faig una quantitat per 5 o 6 persones. Poso mig pollastre, 3 ossos d'espinada, 2 ossos de vedella, mig quilo de carn de vedella, pot ser de segones o el que sigui, un tros de coní, de vedella, el que sigui. Un peu de porc, tallat a 4 talls, 2 pastanagues, que els faig bullir amb la cassola, 2 patates, que es desfagin, perquè així es fa una mica de... una mica la...
Despassegues, no?
Una mica. No, i queda no queda tan clara l'escudella. A part, una cassola al caldo de la sopa. Això, bueno, això bullint. Això bullint. Després, a part, amb una cassola, hi poso el caldo de la sopa mateixa,
sí,
que ja ha bullit, hi poso mitja col, 4 patates, afegim mongetes del ganxat i cigrons, que pots fer d'això que venen de pot, o si no, ho compres aquí al sindicat de Tordera, que són boníssims.
I tant.
Els podem posar tot i bullit de part. O sigui, poso la cassola aquesta amb tota la verdura.
Val.
I agafo la pastanaga que hi ha bullit del caldo, també tallada, la poso aquí a aquesta cassola.
Aquesta cassola, molt bé.
Després faig les pilotes, petites. Mig carn de picada, un ou, julivert i all, pa remullat al llet, ben remenat, com si fossis el bon, diguéssim. Faig les pilotes enfarinades. Faig les pilotes així petitones, mitja mà.
Sí, 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 sí.
Perquè em poso la verdura, 3 o 4, i després em poso a la cassola.
A l'olla.
Sí, a l'olla.
Ah, molt bé, molt bé.
Perquè així es agafa gust de tot, diguéssim, de la col i tot això. Després, com ja ha bullit tot això, el caldo d'això, ja el poso amb una olla per fer la sopa.
Ah, està bé.
Que ho faig es poden fer en gallets. I també, un moment... També amb el caldo hi poso la botifarra negra i botifarra blanca.
La poses cap al final de tot, la botifarra negra i botifarra blanca?
Sí, perquè és un moment. És com escaldada, pastellada i posada amb la carn d'olla. Colar el caldo per fer la sopa. En gallets. Jo ho faig amb arròs i fideus. El gallet, esclar, hi ha molta gent que agafa el gallet i el fa el d'allò amb la carn picada.
La rellena.
Però esclar, allò ho fan perquè així no... se s'haurien de fer la pilota, i ho fan així amb relleno.
Ah, val.
Jo per regla general ho faig així. Esclar, després per servir, serveixo la sopa, poso la cassola amb tota la verdura, la pastanaga, la patata, la col, i les mongetes, la botifarra blanca, la botifarra negra, que la pots posar al caldo, al cim, pots posar-ho. A part, agafo tota la carn d'olla, també la poso en una cassola, i servit a taula. I així ja després ja la gent va triant. De lo que
ells van agafant cada un el que volen...
Esclar, com diguéssim d'aquesta cassola que faig la verdura, tot és fet del mateix caldo. El mateix caldo de sopa de l'escudella.
Sí.
No, i queda molt bé.
Escolta'm, quantes hores la fas bullir, tu, la sopa? Perquè, és clar, això cada un em sembla que ho fa...
Jo començo a les 8 del matí i fins a les 12 bull, per dir alguna cosa. No.
Que bulli rato,
sí.
No?
El que passa que, és clar, si poses coses més d'allò, la pastanaga ho faig que la bulli amb el caldo, perquè després la poso amb la verdura.
Però queda més cuita, és clar. Però aquestes patates que has dit perquè es desfagin, és a dir, tu ja les poses després,
sí,
aquestes
ja
en el...
Aquestes les poso amb la cassola gran, diguéssim, l'olla gran.
Sí.
Aquestes ja faig perquè quedi una mica de color.
Sí.
No quedi
allò.
El caldo massa blanc.
Val.
Aquestes... No blanc, que no tingui color, diguéssim.
Val.
I ho faig perquè quedi així.
Molt bé. A les pilotes, has dit que posaves només carn de tocino o barrejada?
No, hi carn de vedella i tocino, però per recanyar poso el tocino.
Val.
Poso l'ou, el pa si és remullat en allò amb llet.
Llet, veus, això no...
No
li faig, això no ho he fet mai de pa i el sucat en llet.
I
això
remeno tot.
Això que és perquè quedi lligada?
Sí.
Ah, val.
I després ho faig enfarinat, que així també queda una mica amb la sopa una mica més de color, més sopa d'escudella.
Ventura, tu fas servir alguna vegada això que diuen que es venen...
Ah, bueno, també, un moment que m'he descuidat, també s'hi pot posar una mica d'àpid, eh?
D'àpid, va.
D'àpid també, en un moment.
No massa, no?
No, una branca.
Una branca.
Una branca d'àpid.
Tu ets d'aquests que agafes, per exemple, la verdura i la poses en unes bosses? Diu que hi ha unes bosses...
Sí, n'hi ha que ho fan.
I què? Tu ho fas servir,
no,
això,
no?
No.
Jo per això faig la cassola a part, amb la col, la patata,
que
la pastanaga,
ja també ordenat,
les mongetes,
no?
Sí. Els cigrons, tot barrejat. Barrejat, ho poso a trossos, que es vegi el que és la cosa.
Val.
És com amb pilons, a dintre que vagi bullint, i poso precisament unes quantes pilotes perquè agafi gust. Agafi gust també, perquè al final acabo a la sopa i poso el caldo de l'escudella, de la sopa, de la cassola gran i de l'altra cassola, perquè agafi la sopa, que agafi el gust de la col o el gust de la verdura.
Molt bé. He vist que de gallina no n'hi poses, Ventura.
Bueno, jo poso pollastre, es pot posar gallina, eh?
Però si poses pollastre, no hi posem gallina o
hi ha gent
tot?
Que ho fa tot.
Tot.
Hi ha gent que hi posa de gallina i de pollastre. Pas que si agafes un pollastre de pagès... ja val la pena. Pollastre pallès també ja val la pena.
Clar, ja és un bon trossos grossos, eh? Molt bé. Doncs anem a dir els ingredients, altra vegada,
sí.
Ventura, per Vinga. La nostra audiència, si sí. agafen, doncs...
Vinga. Mig pollastre, si pot ser de pagès millor, 3 ossos d'espinada, 2 ossos de vedella, ossos, mig quilo de carn de vedella, si ja ho dic, de segones, o un tros, o un d'allòs de vedella, eh? Peu de porc, de 4 talls, un parell de pastanagues, 2 patates que es facin, i a part, bueno, això és per fer la cassola, diguéssim, l'escudella. I després, a part, hi poso a una cassola, hi poso el mateix caldo de la sopa, mitja col, 4 patates, afegim mongetes i del ganxet i cigrons, i podem posar de pot o bullir de part, però després es posen a dintre del caldo. Les pastanagues que ha fet del caldo també ja les poso a dintre la mateixa cassola aquesta, amb un tall d'àpid, amb un remet d'àpid.
Molt bé, molt bé.
I les pilotes, que diuen petites, faig amb mig quilo de carn picada, un ou, julivert i all, pa remullat en llet, ben remenat. I faig les pilotes enfarinades i les poso a la verdura i a la cassola grossa.
Molt bé, molt bé, molt bé. D'acord, doncs deixem aquí aquesta escudella de Nadal, amb Ventura. Bueno, moltíssimes gràcies,
també,
eh?
Un moment, que s'han descuidat.
Oh, sí, veure.
Si posa allò, és com escaldat, una mica ja al final, la botifarra blanca,
ah, sí, sí,
aquesta prima i botifarra negra.
Molt bé, molt bé. Eh? I així que posa botifarra crua, això també és el gust de consumir,
no? Que hi ha gent,
no?,
que també hi posa un tall de cansalada, també hi pots, sí, posar-hi. Mm. Però jo no sé, ara també el temps que estem per menjar aquestes grasses no val la pena, però és igual, també s'hi posa un tall de cansalada. N'hi ha qui posa orella, orella de porc, també.
Sí, però també peu, el peu posar, sempre ha de fer un caldo molt
ara,
més blanc, eh?
També s'hi pot posar-hi tot això, eh? No, no, ja s'hi pot posar, també.
Molt bé, Ventura, ho deixem aquí. Gràcies, eh? Fins la propera. Adéu, bon dia.
Continguts en xarxa. Continguts en xarxa. 5 cèntims, amb Montse Hidalgo.
Catalunya necessita invertir 45.000 milions d'euros en infraestructures en la propera dècada. Segons un informe de la Cambra de Comerç, la manca d'execucions de les inversions previstes, així com el dèficit que s'arrossega en aquesta matèria, té un fort impacte en l'economia i l'ocupació del país. Per fer 5 cèntims, ens hem desplaçat fins a la seu central de la Cambra de Comerç. Cristian Bardagí és el director d'Estudis d'Infraestructures. Moltes gràcies.
Hola, molt bon dia.
Les conclusions de l'estudi que han fet vostès xifren en 45.000 milions d'euros les inversions que calen fins al 2030. Per fer què?
Per fer tot el que fa falta fer, per fer tot el que, totes les mancances detectades i que patim els usuaris quotidians en xarxa viària, ferroviària, a ports i aeroports. Posem dos èmfasis, posem èmfasis en la xarxa viària i a la xarxa ferroviària de passatgers, que tothom entén que vol dir rodalies.
Aquests diners haurien d'arribar dels pressupostos de l'Estat, els hauria de posar la Generalitat, Europa també podria aportar-hi diners. D'on haurien de venir aquests diners?
Concretament, aquests 45.333 milions d'euros que estimem que hauria de ser la inversió total prevista del conjunt de les administracions, és a dir, Estat, Generalitat i administracions locals, per arribar al 2030 amb una dotació d'infraestructures equivalent a la mitjana europea. I diem la mitjana europea perquè justament la mitjana espanyola i la mitjana europea són la mateixa. I per tant, aquests 45.300 milions són els que farien falta perquè la dotació actual d'infraestructures a Catalunya s'equiparés a la mitjana tant espanyola com europea.
Necessitem tota aquesta quantitat de diners perquè no s'han fet els deures?
Perquè sí, perquè s'ha anat molt lent, perquè s'han començat a fer coses que s'han aturat, perquè s'han deixat de fer projectes, perquè ha fet por que no hi havia diners per pagar-los, i al final el que ens trobem avui en dia és que tenim una dotació d'estoc de capital públic en infraestructures inferior a la mitjana europea. Això, dit de forma més entenedora, segurament el que vol dir és que tenim menys carreteres, menys trens, menys aeroports i menys ports que la mitjana europea i la mitjana espanyola pel pes de la nostra economia. Hauríem de tenir de l'ordre del 19% del PIB en estoc públic d'infraestructures i estem al 15,7. Doncs per salvar aquest gairebé 3,3 punts de PIB de diferencial, doncs per això demanem aquests 45.300 milions d'euros en 12 anys, que vol dir 3.800 milions d'euros l'any.
Un exemple clar d'inversions que no es duen a terme és la línia 3 de Rodalies de Renfe. Hi ha partides pressupostàries, hi ha projectes, però encara hi ha una via única entre el Vallès Occidental i la Cerdanya que impacta de manera negativa, a més d'aquestes dues comarques, també a Osona, Ripollès i la Garrotxa. Per què s'encalla?
Doncs costa molt fer papers i després, quan tens els papers, costa molt trobar els diners. I és la barreja de les dues coses. Fa falta tenir els projectes fets i fa falta tenir les dotacions pressupostàries en el moment que són necessàries. I en el cas d'aquesta línia, la R3, doncs a principis de segle doncs hi va haver un projecte, un estudi informatiu per fer el desplegament complet entre Montcada i Vic. Això, quan es va veure la suma total del pressupost, 700 milions d'euros en números rodons. ens va agafar la crisi i no, això és una infraestructura de l'EDIF, per tant del Ministeri de Foment, i el Ministeri de Foment va dir jo ara no em veig afrontant 700 milions d'euros perquè no els tinc, no els tindré, més val que no em posi a fer, que no prometi, que no em posi a fer una cosa que no podré sustentar. I aleshores, bueno, doncs aquí vam començar un altre procés de dir, i si fem a trossos, i si en lloc de fer-ho sencer el desdoblament fem a trossos. I primer va haver una idea de fer tres trams de desdoblament parcial. Després, bueno, en lloc de tres trams farem dos, un més llarg que agrupi dos d'aquests tres i un altre. I ara on estem és que, doncs això, 10 anys després de la decisió aquesta de no invertir aquests 700 milions d'euros, doncs està fent més o menys el desdoblament Parets-La Garriga amb un estudi informatiu no acabat d'aprovar, amb un projecte constructiu que està pendent de licitar, però les actuacions van avançant, s'estan fent actuacions als entorns de les estacions, i diríem, per entendre'ns, s'estan duplicant les vies a l'entorn de les estacions i preparant tota la senyalització, i el següent pas més vistós serà l'obra de desdoblament entre estacions, els trams interurbans. I això serà el que veurem a la curta, però clar, no és el desdoblament total que la gent aspira a veure entre Montcada i Vic.
Ara que tenim damunt la taula precisament el debat sobre l'ús del transport públic, per on hem de començar? Què necessitem? Més trens? A on? Més línies, que encara no existeixen? Més estacions de metro?
Doncs això són un joc de miralls, no? Unes quantes capes concèntriques amb epicentre a la ciutat de Barcelona, i que després es va escampant la mobilitat, les necessitats de mobilitat i les necessitats de les empreses a l'entorn de l'àrea metropolitana, la regió i la resta de Catalunya. Clar, començant per la ciutat central, Barcelona, la gran infraestructura pendent és el tram central de la línia 9, i per tant aquí la resposta per Barcelona és més metro. Això està pendent d'un crèdit del Banc Europeu d'Inversions, un crèdit plurianual que està pendent de l'aprovació de pressupostos a nivell de Generalitat, i per tant per permetre aquesta actuació. A nivell metropolità, doncs clarament Rodalies, perquè és el que ha de permetre donar més servei, millor servei. Quan dic més servei vull dir més trens, quan dic més servei vull dir més vies, quan dic millor servei vull dir més trens sobre les vies existents, i per tant és una combinació de les dues coses: més oferta de serveis i més oferta infraestructural, el que dèiem de la R3 i més capacitat a les vies de Rodalies. Això com s'aconseguirà? Doncs això és una inversió que és competència de l'Estat, i per tant aquí necessàriament ha de ser amb el concurs de l'EDIF i del Ministeri de Foment. I quan sortim de la mobilitat metropolitana a la resta de Catalunya, hi ha necessitats també quotidianes de les empreses i de les persones, on amb una densitat de població menor segurament no té sentit que com a societat apostem tan inequívocament pel ferrocarril, per les rodalies, a la mobilitat quotidiana, i el que hem de fer és dotar-los d'una xarxa viària en condicions, i per això des de la Cambra de Comerç de Barcelona defensem que les prioritats d'inversió a Catalunya en infraestructures passen per el ferrocarril de passatgers, rodalia sobretot, i una mica de metro, línia 9, i fora de l'entorn metropolità, una xarxa viària que té moltes mancances encara.
Han posat noms i cognoms, hi ha unes carreteres que estan allà en el top de les necessitats, no sé si dir urgents, però sí prioritàries.
Sí, hi ha molts eixos intercomarcals que necessiten una posada al dia. A mi em fa de mal dir quan has de fer una llista. Fa una llista, clar, sempre te'n deixes algun, no? I l'altre dia vam fer la presentació pública de l'estudi, i hi havia molts representants d'altres cambres de comerç de Catalunya entre els assistents, i a la baixada tothom pregunta, i aquella, i l'altra? I per tant, crec que prefereixo no dir-ne cap, per no fer veure que una és més important que una altra. Totes són rellevants. El país necessita aquestes infraestructures en xarxa. La xarxa viària catalana té mancances per la banda de la xarxa viària convencional. Les carreteres de tota la vida necessiten una posada al dia. Durant aquests anys de la crisi s'ha deixat de fer molta inversió de conservació i manteniment, a banda de que no s'ha fet inversió nova capacitat, en augments de capacitat, amb trams puntuals. Algunes actuacions són de llarg recorregut, altres són més puntuals, i fa falta una posada al dia. I això sobre la xarxa convencional. I vull posar l'èmfasi en la xarxa convencional perquè, a més, és la que concentra la major part de la sinistralitat o dels accidents més greus en funció del trànsit que hi passa, del conjunt de la xarxa.
Vostès han fet el retrat de l'impacte a l'economia catalana i en l'ocupació.
Sí, aquí cap endavant l'exercici de simulació que hem fet és com hauríem d'arribar al 2030 per tenir una dotació d'infraestructura com a l'alçada d'Europa. Eren aquests 45.300 milions d'euros que comentàvem amb anterioritat. I cap enrere el que hem fet és avaluar l'impacte de les inversions no executades per part de l'Estat. En aquest cas sí que és només per part de l'Estat. La diferència entre la inversió pressupostada i la inversió efectivament realitzada al llarg de 18 anys, entre el 2008 i el 2018, suma fins a 8.000 milions d'euros. Aquests 8.000 milions d'euros, afegint no, el cost de la vida d'aquests anys, ens totalitza un total de 9.500 milions d'euros. Aquesta quantitat, aquest volum d'inversió no realitzada, a través d'una metodologia de valoració de l'impacte macroeconòmic de les inversions, són les taules input-output, doncs el que ens dona és que a Catalunya s'han deixat de facturar de l'ordre de 22.000 milions d'euros, el PIB ha deixat de créixer de l'ordre del 3,3% i s'han deixat de generar de l'ordre de 111.500 llocs de treball a temps complet. Totes aquestes xifres, diguem, la simulació aquesta és com si es pogués executar tot aquest volum, aquests 9.500 milions d'euros, en un únic any. Bé, és un exercici, si voleu, una mica teòric, però sí que és un reflex molt aproximat de l'impacte que té no assumir els compromisos públics en matèria d'inversió d'infraestructures per l'administració que toqui. En aquest cas, l'Administració General de l'Estat amb Catalunya, que ha generat tots aquests impactes negatius. Per posar-ho en números més entenedors, doncs, diguem, per cada milió d'euros que no s'ha invertit, s'ha deixat de generar 850.000 euros de PIB. I per cada milió d'euros que no s'ha invertit, que l'Estat no ha invertit a Catalunya, doncs s'ha deixat de generar 12 llocs de treball. I això és un impacte avaluat macroeconòmicament, té un reflex en la nostra quotidianitat, en un efecte micro que sí que ens afecta a totes les persones. No?
Cristian Bardagí, director d'Estudis d'Infraestructures de la Cambra de Comerç. Moltíssimes gràcies. Fins una altra.
Fins una altra. Moltes gràcies.
5 cèntims.
Un dia més acabem amb l'agenda, coneixem les propostes culturals programades per aquest dimecres, dia 18 de desembre. Ens quedem aquí a Constantí aquesta tarda a 3:45. Tenim un taller de cuina de Nadal a l'Escola d'Adults de Constantí, un taller de cuina que anirà a càrrec del cuiner professional Dani Jordana. És una activitat que s'inclou dins la programació de Nadal de l'Ajuntament de Constantí. Per tant, doncs, aquesta tarda a 3:45 a l'Escola d'Adults, taller de cuina de Nadal a càrrec del cuiner professional Dani Jordana. I com cada dimecres tenim sessió de les aules d'extensió universitària per la gent gran de la Universitat Rovira i Virgili al Sindicat Agrícola de Constantí, en aquest cas amb la conferència que porta per títol del Déu, Pàtria i Rei a l'Assemblea de Catalunya i el príncep Carles Hug de Borbó, Parma i el carlisme. Una conferència que tindrà lloc avui a les 7 de la tarda. Anem ara a Tarragona, en concret a la Biblioteca Pública. A les 4 de la tarda hi ha taller de Twitter. Els requisits són tenir reconeixements de navegació per internet i disposar de correu electrònic. D'altra banda, la Rambla Nova, l'alçada de l'Home, que avui a les 6 de la tarda hi ha Nadal musical amb l'escola vinculada al Conservatori del Liceu, amb més de 20 anys al servei de la música i dels músics. D'altra banda, a les 7 de la tarda al carrer August, al carrer August número 30, Sons de Gospel, un cor de música gospel i derivats, dirigit pel director Albert Galzerà i format per 40 veus mixtes. Seguim a Reus, on a la Biblioteca Xavier Amorós, avui a 6:15, tenim contes a cau d'orella, avui contes de Nadal, amb Mònica Escuer. I a l'Orfeu Rausenc, a les 6, presentació del conte solidari, Pum Pum, editat per la Regidoria de Participació Bon Govern i Serveis Generals. El conte l'ha escrit l'Òscar Fabregat, de l'ONG Mirades del Món, amb alumnes de primària i il·lustrat per Berta Artigal. Al Teatre Bertrina, a 6:45 de la tarda, avui representació del conte El Trencanous, amb la participació dels alumnes de diverses escoles. I a l'Ajuntament de Reus, a 7:00, tenim la tradicional recepció a les Germanetes dels Pobres, acompanyades per l'Agrupació de Taxistes de Reus. I destaquem també a 6:00 de la tarda al Castell del Cambre, acte de presentació al castell del llibre Alexandre Frías i Roig, el metge dels infants. Es tracta d'una edició a cura de Margarita Gonzalvo Cirac i Eduard Prats Alonso. Seguim a Cambrils, on a 6:00 de la tarda avui a la parròquia de Sant Pere hi ha concert solidari de l'Escola de Música amb actuació a càrrec de tots els conjunts de l'escola i cal dir que la recaptació es destinarà a la Marató de TV3. Si anem a Salou, destaquem que 6:15 a l'espai d'infància a l'estació del Carrilet hi ha taller de plastilina creativa, un taller infantil en què podrem fer el nostre cor de Nadal. I a 6:15 a la residència d'avis de Salou, concert amb la banda i grup de flautes de l'Escola Municipal de Música de Salou. Destaquem també que a Torredembarra, Calma i Am, a partir de 5:00 de la tarda, el Banc de Sang i Teixits organitza una campanya de donació de sang. Podeu donar sang des de 5:00 de la tarda fins a 9:00 del vespre. I acabem avui a Valls, on al Centre Cívic, 6:00 de la tarda, hi ha la projecció de la Revolució del Cabàs. És un treball que explica la lluita per l'autoprotecció d'una comarca de tradició clarament agrícola que a poc recupera la producció dels bancals, oferint productes a proximitat i de temporada, tornant als orígens en la producció del cultiu, donant suport i defensant una agricultura de conreu, preservant la biodiversitat i donant sentit a la sostenibilitat del territori. Cal dir que en acabar hi haurà llimonada i pastís per tots els assistents. I amb l'agenda cultural acabem el magazín d'aquest dimecres 18 de desembre. Us han parlat Jordi Martínez i Noelia Silvero. Que passeu una molt bona tarda.